Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem explicat què s'espera de la reunió que ha de produir-se aquesta tarda a Brussel·les entre els presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont. De seguida ens hi aboquem en temps de tertúlia. També hem posat la lupa en la condonació parcial del deute de les comunitats autònomes amb el FLA. Els territoris del Partit Popular carreguen contra aquesta mesura pactada, recordeu, entre el PSOE i Esquerra Republicana i hi veuen un privilegi a Catalunya, tot i que, xifres en mà, la majoria dels territoris del Partit Popular són els grans beneficiats d'aquesta quitança. I ens hem fixat també en una modalitat d'estafa creixent, trucades i missatges que simulen que t'ofereixen una feina i que acaben demanant als aspirants el fals lloc de treball, dades personals o fins i tot diners. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el Congrés debatrà dimecres de la setmana que ve la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. El ple haurà de votar les esmenes a la totalitat, una d'elles presentada per Junts, que de moment està en contra d'aquesta mesura que impulsa Yolanda Díaz. Anem a Madrid, Tania Tàpia.
Bona tarda. És una de les mesures estrella de Sumar que fins ara no compta amb prou suports. Yolanda Díaz ja ho volia portar al ple del juliol, però Junts va demanar més temps. Fons del Ministeri de Díaz reconeixen que ja no volen més ajornaments i que, tot i que es continua negociant amb Junts, res està tancat. Des de Sumar també miren cap al PP i li retreuen que no s'ha assegut ni a negociar una mesura que pot beneficiar 12 milions de treballadors. El ple haurà de votar els vetos de Junts, però també els del PP i Vox. Si el govern espanyol supera el primer pas, la norma començarà la tramitació al Congrés, que es preveu complicada.
Més de 8.200 estudiants comencen demà els exàmens de la selectivitat extraordinària de setembre. Són uns 560 joves més, una xifra que consolida la tendència a l'alça del nombre d'alumnes que s'examinen a finals d'estiu. Les proves comencen, com diem, demà, dimecres 3, i acabaran el divendres, dia 5. Després de 30 anys de reclamacions veïnals, comença la construcció d'una residència per la gent gran al barri de les Corts de Barcelona, al Departament de Drets Socials, que quantifiquen 14.000 les persones que esperen una plaça, posa aquest equipament com a exemple de la represa de construccions de residències a Catalunya amb fons de la Generalitat. Barcelona, Miquel Jarque.
Bona tarda. Quan Jordi Areu era regidor de les Corts, va reservar els terrenys, però no ha estat fins ara que la Generalitat amb fons Next Generation ha activat l'obra. Mònica Martínez Bravo és la consellera de Drets Socials i Igualtat.
Feien més de 10 anys que no es construïen residències per part de la Generalitat a Catalunya. Aquí a Barcelona, doncs, junt amb aquesta, serien dues, però això, doncs, diguéssim, és l'inici d'aquesta planificació. Som conscients que hem de construir més residències, també concertant residències. Aquesta és una altra línia. Hem concertat 2.000 noves places residencials quan el compromís de tota la legislatura eren 6.000.
6 de cada 10 residències tenen una llista d'espera de més d'un any a Catalunya. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Les violacions pugen un 22% el primer semestre del 2025 en comparació amb el mateix període del 2024. Han passat de 741 a 904. Són dades del balanç de criminalitat que ofereix cada trimestre el Ministeri de l'Interior amb xifres de totes les policies. I a França, l'actor Gerard Depardieu fracassa en els seus intents d'apel·lació i serà jutjat a París per les acusacions de violació contra la jove actriu Charlotte Arnaud. Els fets haurien tingut lloc al domicili de Depardieu els dies 7 i 13 d'agost del 2018, quan la intèrpret tenia 22 anys. L'ordre d'acusació es basa en proves com la videovigilància de la casa de l'actor i les reaccions immediates d'Arnaud després dels incidents. A Madrid, la delegació del govern espanyol prohibeix la manifestació convocada per Vox aquesta tarda davant del centre de primera acollida de menors del districte d'Hortaleza. La formació d'extrema dreta ha sol·licitat el permís aquest matí per fer una concentració davant del centre, però la delegació del govern espanyol l'ha rebutjat. Alega que hi ha un risc alt que es produeixin aldarulls i delictes d'odi després que diumenge a la nit dos homes encaputxats van agredir diversos menors d'aquest centre, uns fets violents que ja investiga la Policia Nacional i que es van produir després que divendres passat la policia va detenir un menor d'aquest centre acusat d'agredir sexualment una nena de 14 anys en un parc pròxim a l'espai. I el judici a Jair Bolsonaro per l'intent de cop d'estat al Brasil entra a la fase final. L'expresident brasiler, que està en arrest domiciliari, sabrà la sentència la setmana que ve. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
Bona tarda. L'excap d'estat conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, afronta una pena de fins a 45 anys de presó acusat de ser el cervell de l'assalt a la plaça dels Tres Poders a Brasília el gener del 2023, quan feia pocs dies que Lula da Silva, actual president del Brasil, havia assumit el càrrec presidencial. Centenars de persones van entrar per la força a les seus dels poders legislatiu, executiu i judicial en un cas que també fa seure al banc dels acusats antics col·laboradors de Bolsonaro.
1.600 630 ações penais referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023.
El jutge del cas, Alexander de Moraes, cap del Tribunal Suprem, llegia l'acte d'acusació per cop d'estat, destacant el miler de processos penals que seran jutjats fins al 12 de setembre.
Passant gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario.es. Bona tarda.
Bona tarda.
I ben tornada, igual que la
Gràcies.
Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
També ben tornada. I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Bona tarda.
Totes tres ben tornades i benvingudes. Tot bé?
Tot bé, agraïda per
tornar. I tu has
tornar.
Pensat molt, eh?
No!
Has pensat molt aquest molt bé, com volem
no,
dir.
Bueno. No, tot bé i agraïda per poder tornar.
Molt bé, perfecte. Ja està, una mica de pilota.
Podem repetir-ho.
No cal, no cal.
Però
no
com
cal.
Que ens diràs que són pilotes...
Sí,
doncs...
però ja és la situació.
Va, aquestes alçades...
Ara ja, ja no, no. La confiança, eh? Aquestes coses. També, exacte. Ben tornada, qui avui ens proposa el primer tema.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Aquí t'hem canviat el dia, eh?
Sí.
La Llucia ens portarà la seva dèria els dijous, però aquesta setmana encara tenim algun ajustament per la cosa de vacances i viatges i aquestes coses. Per tant, no de la Llucia, però l'hem fet
no, i mira que estava contenta perquè dic, mira, dilluns, dia 1 de setembre, tot és superquadrat, superendreçat, per fi, no? I el segon dia de feina ja m'estau canviant d'horari.
Escolta, a veure un moment. La temporada dels retrets, podem esperar algunes setmanes a engegar-la i no
però,
el segon dia?
La Llucia
dia.
També està agraïda, eh?
No, sí, no es nota, no es nota, perquè el primer que fa és retreure, però bé, escolta'm, també la confiança, eh? També la confiança
fa fàstic. Il·lusió, que va, fa molta il·lusió.
Sí, ara, arregla-ho ara. Molt bé. Però vaja. Molt bé, doncs escolta, me'n dono per al·ludit i efectivament el segon dia ja t'hem canviat els plans. Però,
molt bé.
Vull pensar que és part de l'encant de treballar amb aquest equip i és que anem canviant les coses sobre la marxa.
Sí.
Què ens vols proposar com a primer tema? A veure.
Bé, és un clàssic meu, eh? Aquests dies es parla molt de les xifres de turistes, com sempre són xifres rècord, amb la novetat que tendeixen a una certa estacionalitat i també a una tendència a gastar menys, no? I en el cas de Barcelona, concretament, malgrat haver rebut més turistes que mai, les pernoctacions en els hotels han minvat, no? Llavors, ara hi haurà moltes interpretacions sobre el tema per part dels experts, però a mi m'agradaria explicar el que he vist aquest estiu en esport, on estiu veig des de sempre, no? Des que vaig néixer. I em sembla, pel que he vist, que aquesta tendència va força lligada a la voluntat de tenir el que en diuen un turisme de qualitat. Per què? Perquè l'empresari deu pensar, si encara és que els preus, m'adreça un client més ric, amb una capacitat adquisitiva més gran. Vindrà menys gent, però serà gent que s'ho podrà permetre. I en fer aquest càlcul, aquest empresari deixa de banda el client familiar, el turisme familiar, que sovint és el turisme intern, és el turisme local. Quina és la conseqüència d'això? Que aquesta família continuarà fent turisme, però ja no consumirà tant com abans. És a dir, si abans sopaven cada dia fora, ara només ho faran un cop per setmana. Si abans anaven al xiringuito a fer unes llimonades i unes patates, ara s'enduen ses kelis i el suc fet de casa seva, no? És a dir, ara es visiten més els súpers que no pas els bars i els restaurants. I es passen menys dies de vacances perquè tot costa més. És una mica el mateix que passa amb els menús de migdia, no? Abans podies dinar cada dia fora de casa teva i ara és impensable que ho fem perquè no ens surt a compte, no mos dona. Com que tot s'ha encarit molt, els lloguers també ho han fet. I el lloguer dels locals s'ha encarit, però també el lloguer dels apartaments on haurien d'allotjar-se els treballadors. Per tant, el gerent d'un bar o un restaurant no pot pagar bons salaris en els seus treballadors que al seu torn tampoc poden pagar-se un allotjament a prop d'allà on facin feina. I això, que enguany s'han construït més apartaments allà on estiueig. Però, com que són apartaments de luxe, per allò de voler apostar per el turisme de qualitat, en comptes de fer que hi hagi més oferta, el que provoquen és que hi hagi un encariment dels altres apartaments. Un cas que conec... ha estat el d'una gent que ha posat de lloguer un apartament de 3 habitacions de 80 metres quadrats a 2.500 euros al mes des de l'abril fins a l'octubre per la gent que es dedica a l'hostaleria, no? Llavors, els veïns d'aquella comunitat es posaven les mans al cap perquè per pagar això hi haurien de ficar molts treballadors a viure allà, però què ha passat? Que no s'ha llogat, perquè aquells treballadors prefereixen fer feina a bandes on no es costi tant abastar de pagar l'allotjament. De manera que aquests bars i restaurants acaben per tancar o es traslladen a pobles que no estiguin de moda o que no siguin tancats. Quins bars i restaurants queden? O bé els molt familiars, que tenen l'establiment en propietat, i els fills, i els nebots, i els cosins, i tothom a la cuina, o fent de cambrers 1.000 hores al dia per aconseguir fer l'agost, o els que han optat per tenir un producte que no serà bo, no? I a l'hivern ho tindran fotut per aconseguir que els residents hi vagin. Cada vegada costa més trobar a Mallorca llocs on facin pambolis, facin tombet, frit mallorquí, frit mariner, variats... Alguns pobles han perdut fins i tot el forn, perquè ja no els surt a compte dedicar-se a fer pa. I els restaurants que mantenen els productes de la terra i la gastronomia pròpia et diuen que per ells seria més fàcil dedicar-se a fer frankfurts i sandwiches d'advocat perquè segurament guanyarien més, no? Llavors, tot plegat m'ha semblat curiós perquè enguany, tot i haver-hi clarament més turistes, es notava que hi havia més turistes, hi havia menys locals oberts on poder sopar i les terrasses no sempre estaven plenes, a diferència d'altres estius en què si no reservaves no tenies cap opció d'anar-hi, no? Per tant, és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, a veure com evoluciona, i en tot cas m'ha fet pensar que no sé si és tan bona idea deixar de banda el turisme familiar i apostar per aquest anomenat turisme de qualitat.
Doncs és una sensació que ha tingut la Llucia, però que les xifres comencen a donar-lo, a donar l'explicació, a confirmar que efectivament potser hi ha hagut rècord de visites, rècord de pernoctacions, però en canvi efectivament sembla que els turistes han gastat menys de mitjana, i també és una sensació bastant extesa en diferents llocs de Catalunya i també de la resta d'Espanya, dient això, que les xifres diuen una cosa però que el calaix dels negocis diu una altra, potser, com diu la Llucia, perquè alguns empresaris potser estan matant la gallina dels ous d'or posant segons quins preus, no sé com ho veieu.
Bé, a mi amb la diagnosi de la Llucia, a més, parlant de les illes, doncs, en fi, no...
Coneixement de causa, eh?
Segur que està molt més ben enfocada que qualsevol que puguem fer nosaltres. Nosaltres, al diari, ahir vam estar mirant també el tema de Barcelona, concretament, no? El fet de que hi hagi més visitants i menys pernoctacions, i el que ens deien també, preguntant a la gent del sector, és un fenomen que ja es dona durant la resta de l'any, però que suposo que es deu estar aguditzant, i és que... hi ha molta gent que ve a Barcelona però no dorm a Barcelona, és a dir, cada cop dormen més lluny perquè els preus aquí són impossibles, no durant l'estiu sinó durant tot l'any, i ja no cal anar quan hi ha el Mobile o fires d'aquestes tan destacades, no?
El Joan Bota, per exemple, que viu a Mataró i diu que a Mataró ara és habitual sentir anglès o francès pel carrer, cosa que no era habitual, i que en canvi ara cada vegada més de gent que saps que passa la nit, per exemple, a Mataró, i que en canvi ha vingut a visitar a Barcelona o a l'àrea metropolitana.
Només et cal agafar, si t'atreveixes, el tren.
O els ferrocarrils, també, sí.
Bueno, a Mataró no hi ha ferrocarril, no, però la Renfe i ho veus, no? I després, respecte al turisme aquest de qualitat, que una mica el sinònim sempre és turisme de més car, no? Em va cridar l'atenció aquest estiu que vaig veure una entrevista, crec que era una turoperadora, que posava un exemple que crec que ho resumeix bé, i deia, és més barat anar-te'n a Punta Cana que a un hotel de 4 estrelles a Menorca. Per tant, en totes les games, també, no?, a les més altes, doncs ja s'està produint un fenomen que hem de veure aquesta tendència cap on va. I després del turisme estranger, també se citava que, clar, ja sempre es parla de Tunísia i altres països, però que hi havia illes com Creta o altres que eren molt més competitives i que, per exemple, els anglesos estaven triant cada cop més aquestes illes i menys venir aquí. Per tant, com sempre, haurem de veure, suposo, quina és la tendència, no? Però és un fenomen a nivell, per exemple, de ciutat que ha passat a Barcelona, però també a Madrid.
I a mi em sembla que també el que demostra una mica aquest diagnòstic, no?, que segur que és més encertat que el que podem tenir des d'aquí a Barcelona, no per llocs tan turístic com són les Balears, és que ha faltat en general una estratègia més clara amb el turisme. És a dir, jo llegia aquest estiu, no? Hotelers o restauradors es queixen de que ve menys gent, la gent consumeix menys, i a pobles de Mallorca el cafè amb llet està a 4 euros. Esclar, És com si les coses han anat així, no? De dir, per mi el que demostra una mica això que ens explicava la Llucia és que el mercat sol no funciona, no ha aconseguit... Després hauríem de dir quina és l'opció que cadascú prefereix, però ni un turisme més familiar, ni un turisme més de qualitat. Seguim tenint moltíssimes arribades de turistes i alhora sembla que l'impacte econòmic es redueix. Per tant, una mica el que cal és pensar realment com tenim un model turístic que no afecti negativament la qualitat de vida de les persones, doncs, de Balears, evidentment, sobretot de les zones de la costa més turístiques de Catalunya, però també del conjunt del país.
I més ordenat, no?
Exacte. Sí, sí.
Jo crec que és evident que el turisme necessita una reflexió important al nostre país, tant pels que venen de fora com pels que es queden a fer turisme interior. És a dir, pels que es queden a fer turisme interior potser no venen a Barcelona, però potser se'n van a la Costa Brava o se'n van a d'altres llocs, i els preus allà continuen pujant. És a dir, és veritat que Barcelona s'ha posat al nivell de preu de pernoctacions de grans ciutats europees, però també és veritat que la Costa Brava s'ha anat enfilant de preu, per exemple, i que, per tant, per una família de quatre persones anar a un hotel o anar a segons a on a la Costa Brava, doncs és difícil, i és difícil perquè els sous continuen estancats. Per tant, diguem, una cosa comença a ser contradictòria amb l'altra. En aquesta reflexió sobre el model de turisme, crec que també s'hauria d'afegir, diguem-ne, les condicions de treball que tenen les persones que treballen en el món del turisme, que és superestacional i supermal pagat, amb tot el que això
té,
amb horaris infumables, no? I en una època en què, diguem-ne, la gran majoria de la gent vol tenir un cert temps de lleure, no? Per tant, crec que faríem bé, com a país, doncs, de fer aquesta reflexió i de pensar quin turisme volem o no volem, perquè al final, doncs, implica a molts aspectes, a moltes arestes, no?, de la nostra societat.
Doncs veurem, en tot cas, és les primeres conclusions, encara molt, podríem dir que provisionals, perquè és veritat que les xifres no les tenim, però sí que les sensacions, i no és només de la Llucia, sinó que cada vegada més gent ho diu, que la sensació és aquesta, que potser hi ha hagut més gent, però que en canvi han fet menys negoci, o que cada vegada veus més gent que intenta passar amb el súper, per entendre's, i no passa amb els restaurants, perquè els preus fa que això la gent acabi comprant per tal de fer pícnic o per fer, o fins i tot tirar més per a apartaments, que et permet fer-te tu mateix un dels àpats com a mínim, si no els dos, en lloc d'anar a un hotel on has de passar per...
Clar, però llavors, per exemple, el model aquest de súper, que, en fi, a favor, però, clar, tu et mous pel centre de Barcelona, l'altre dia TV3 treia la dada, no?
Sí, sí.
I és espectacular, s'ha trinxat d'una manera brutal en determinats barris i en determinats carrers, no? I ara l'Ajuntament, és veritat, que ja fa un temps que diu que estan intentant posar ordre i és veritat que s'han fet inspeccions, però tot i així s'obre un 24 hores cada setmana a Barcelona.
Són 1.200 minisúpers en els últims 10 anys.
Clar, i et dic jo que, en fi, jo que visc en un carrer d'aquests, que en tenim molts, no anem els que vivim allà el 24 hores, no som nosaltres els clients. Per tant, això, clar, quan diem, no, de repensar el model, també inclou això.
Clar, perquè,
o sigui, afecta l'habitatge, afecta el model de comerç...
Però canvia també el caràcter de ciutat.
Clar.
És a dir, una ciutat on tot el centre, o cada cop més carrers a la vora del centre, estan trufats de supermercats de 24 hores, doncs li dona un caràcter a la ciutat molt concret, no? Segurament fa... I ho diu algú que ve de comarques, però segurament fa que Barcelona ja no sigui aquella ciutat que ens havia agradat tant, sinó que sigui una ciutat absolutament diferent, destinada a no sabem ben bé què, no? Perquè si la destinem a un turisme que, a més, tampoc reporta uns beneficis a la ciutat perquè dona pel que dona, no?
No, només dic que això, que antigament, quan dèiem xifres rècord de turisme, era una bona notícia, i cada vegada ho és menys. El concepte de rècord, no? De dir, ostres, potser sí que hi ha més que una sensació de massificació, potser realment hi ha una massificació, així com està elaborat el model turístic actual, i això al final acaba doncs impactant massa a la societat i fa que la gent no prengui aquesta notícia com una bona notícia. Perquè també li afecta la seva pròpia, en el seu dia a dia, però les seves pròpies vacances, també en el seu propi descans.
I que, a més, és un mal, diguem-ne, que molt estès, perquè si aquest estiu et dedicaves a veure vídeos d'algunes zones molt turístiques, Santorini, el Mont Sant Michel, les Dolomites, i veies vídeos que pensaves, mare de Déu, però si això sembla l'hora punta al metro de Barcelona a les 8 del matí.
No ve de gust anar-hi.
No, se'n troben les ganes, sí, però vaja. En tot cas, és una reflexió que també, com sempre diem, no s'hauria de prendre ara en calent, sinó que s'hauria de fer en fred, de manera més o menys estudiada, pensada i calculada, per tal que si deixes de fer uns segons quins negocis, doncs n'hi ha d'haver uns altres que els substitueixin, perquè, clar, l'economia de molta gent depèn també d'aquests negocis. Per tant, s'hauria de fer aquesta reflexió. Lucía, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt ben afarrada.
Són 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida afrontem la prèvia de la que és la notícia, o com a mínim la imatge del dia, aquesta trobada que s'ha de produir d'aquí a una hora entre els presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont.
Catalunya migdia.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Rutina nova significa ofertes noves. Prepara't per la tornada amb el Black to School de MediaMarkt. Aconsegueix la millor tecnologia amb ofertes noves a preus de Black Friday. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
A què diem que qui no para mai té el diable al cos? Si es toquen, és que es busquen les pessigolles. Quan cau algú, s'embolica la troca. I si ho guanyes tot, vas com un tro. Les motos arriben a casa. Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest cap de setmana a TV3, a Catalunya Ràdio, a Esport 3 i a la plataforma 3Cat. Epa!
Catalunya migdia.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
Això ho miraven i feien altres coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüences.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plego a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, tot gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Com deia abans de la publicitat, el president Salvador Illa i l'expresident Carles Puigdemont es veuran d'aquí a una hora mal comptada a Brussel·les. És la primera trobada des que Illa és president, ara fa poc més d'un any, tot i que havia viatjat a Bèlgica en dues ocasions. La trobada d'avui arriba amb la llei d'amnistia pendent encara d'aplicar-se al 100%, una llei ara ja avalada, això sí, pel Tribunal Constitucional, i probablement aquest aval ha estat un dels motius per tal que el president Illa hagi decidit trobar-se ara sí amb Carles Puigdemont. Hi ha qui pensa que aquesta trobada pot ser el preàmbul d'una trobada posterior entre Carles Puigdemont i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que de moment des del PSOE es nega aquesta possibilitat. Això sí, servirà per esmenar la ronda de trobades que va fer Illa amb tots els seus antecessors, a excepció, fins ara, de Carles Puigdemont. Anem a Brussel·les, Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
És a un quart de cinc de la tarda, per tant queda menys d'una hora perquè es produeixi aquesta trobada. Ara mateix, on ets i què sabem d'aquesta trobada?
Mira, som just davant de la delegació del govern de la Generalitat aquí a Brussel·les, a la Unió Europea, i fa només, cinc minuts, a un quart de quatre, que s'ha aturat aquí la comitiva que traslladava el president Salvador Illa des de l'aeroport fins aquí. Per tant, Salvador Illa, que acaba d'arribar exactament una hora abans, puntual aquí, per rebre l'expresident Carles Puigdemont. Ho ha fet acompanyat del seu cap de gabinet i també la seva responsable de premsa, en una comitiva de dos vehicles negres tintats que han aparcat just aquí davant. Ha saludat els periodistes, som una bona colla aquí fora, no ha volgut anar més enllà, no ha volgut fer declaracions ni tampoc sensacions d'aquesta trobada, i sí que ha entrat a dintre. Qui minuts abans també ho ha fet, i que també, almenys si més no per preparar aquesta reunió, és l'eurodiputat i persona de confiança de Salvador Illa, Javi López.
No en sabem res del que es tractarà en aquesta trobada. Hi ha hagut hermetisme per les dues bandes, sí que sabem que hi ha la trobada, i en si això ja és notícia, perquè és una trobada que no es produïa des del 2017. 27, de tots dos cara a cara, però no sabem de què parlaran o quina és l'agenda que puguin tenir.
Mira, durant el matí ho hem estat insistint al seu equip de Salvador Illa, a la gent de Palau, ens deien que no volien donar detalls de quin seria l'ordre del dia, de quins temes portaria el president a sota el braç, perquè recordem que ha sigut el mateix Salvador Illa qui ha proposat aquesta reunió a Carles Puigdemont. És veritat, Junts portava temps dient que volien un gest, un reconeixement polític més enllà de l'amnistia judicial i que per tant es produís aquesta trobada, però al moment l'ha escollit Salvador Illa després d'aquest estiu i de parlar-ne amb Pedro Sánchez. Sabem que la reunió es produirà aquí en aquesta seu del govern a Brussel·les, a la segona planta. Serà en una sala bastant petita, ens comentaven gent d'aquí de la delegació. Hi haurà dues butaques amb plantes i l'última discussió era quines serien les banderes que es col·locarien com a taló de fons de la que serà aquesta trobada insòlita entre el president de la Generalitat i l'expresident Carles Puigdemont, que recordem és l'últim que li faltava, l'últim expresident amb qui Salvador Illa s'havia de reunir, perquè a l'inici del mandat ho va fer amb tots, menys amb Puigdemont. I ara, avui es produirà aquesta trobada 13 mesos després que Salvador Illa assumís la presidència de la Generalitat.
Per tant, saps que hi haurà butaques, que hi haurà plantes, però no saps quines banderes encara.
Exacte.
Molt bé. Després no hi haurà compareixences, no hi haurà explicacions ni de l'un ni de l'altre.
No veurem una compareixença conjunta, tampoc per separat, per tant serà molt difícil treure'n l'aigua clara i ja ens han dit que de la mateixa manera que han mantingut en secret l'ordre del dia, també mantindran en secret el que es parli allà dins, però és inevitable i el context és el que és, que la governabilitat a Espanya planarà sobre d'aquesta reunió, perquè recordem que ara mateix Pedro Sánchez és en el moment en què més necessita Junts per Catalunya per resistir a la Moncloa, per intentar negociar aquests pressupostos, perquè els vots de Junts són imprescindibles, però també de ben segur que sortiran altres temes com l'oficialitat del català a Europa, sense anar més lluny. Ahir Salvador Illa, aquí a Catalunya Ràdio, deia que creu que en els propers mesos serà una realitat, però també finançament singular, tot i que és una de les propostes que va arrencar Esquerra Republicana, encara falten tràmits al Congrés que han de passar pel sedàs parlamentari i seran imprescindibles sí o sí els vots de Junts per Catalunya, i aquí Salvador Illa també hi té alguna cosa a dir.
Molt bé, doncs veurem, queden aquests 45 minuts, una mica més, 50, perquè es produeixi aquesta trobada, per tant l'Albert Prat, que estarà pendent de tot plegat. Fins ara, Albert.
Que vagi bé.
Per cert, si algú té moltes esperances que hi hagi alguna mena d'acord de la reunió, des de Junts per Catalunya ja s'han apressat a dir que aquesta trobada arriba tard. I a més, Jordi Turull avui, en una entrevista als Matins de TV3, deia que és més una necessitat del PSOE que no pas d'Illa o de Puigdemont.
Bé, jo crec que tot el que fa el president Illa s'ha de llegir en clau PSOE, perquè és l'únic que el mou, el motiva i l'esperona. I ara ha sigut ell que ha anat a Lanzarote i suposo que ha rebut instruccions i ha demanat aquesta reunió. Mentre el president Puigdemont no estigui a Catalunya, no es pot parlar de normalitat política, no? I nosaltres aquest discurs el combatrem per terra, mar i aire, no?
S'ha de dir que això últim que ha dit Jordi Turull també ho ha dit avui tant la portaveu del govern com ahir el mateix president Salvador Illa en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, dient que l'ideal hagués estat que aquesta reunió es pogués fer a Palau i no pas a Brussel·les. Què n'espereu? És més notícia la fotografia? El fet que es trobin ja és prou notícia, tot i que no esperem que et surti cap gran acord ni cap mostra de massa sintonia entre tots dos.
No, jo crec que s'ha d'entendre més en clau espanyola que en clau de política catalana, perquè Junts ja li ha dit al president Illa que no li aprovarà els pressupostos, però és que a més el president Illa sap que si els treu, que no és tampoc segur, serà gràcies als comuns i Esquerra, que ja veurem, no? És veritat que cronològicament amb això té raó Junts, és a dir, quan el president Illa fa aquella ronda de trobades amb els expresidents fa un any, l'argument per no veure's amb el president Puigdemont és que era l'únic que encara és líder d'un partit en actiu, i això un any després no ha canviat. Per tant, si aquell era l'argument, avui quan la portaveu del govern diu és tancar, no?, la trobada del president amb els expresidents, home, tancar-la un any després i amb un argument que no ha canviat és una mica estrany. Per tant, sí que probablement Junts té raó quan diu bé, rebem la trucada de l'oficina del president, del gabinet de presidència, després de que Salvador Illa hagi estat a Canàries amb el president Sánchez. Cronològicament és així. Mm. Si allà ho van parlar o no, doncs és bastant fàcil suposar que sí. Crec que els dos han demostrat, i els que fem una mica d'informació política ho sabem, que si volen ser discrets ho són molt. I és probable que el que s'hagin de dir, perquè a més estaran sols, no ho sapiguem, no? Ara, crec que és bo que es vegin, i tant de bo s'haguessin vist abans. Això vol dir que aplanarà el camí pels pressupostos de Madrid? Jo no ho tinc gens clar, perquè les condicions que posava Junts no crec que canvin després d'aquesta reunió. Pot servir perquè Junts, en fi, no li posi encara més difícil a Pedro Sánchez. És interessant, aquesta entrevista de Jordi Turull se li ha preguntat per aquella afirmació que va fer Carles Puigdemont, crec que era el 20 d'agost, si no vaig mal fixada, quan va dir a la tardor passaran coses, no? No sabem perquè no s'ha explicat a què es referia a Carles Puigdemont, i avui quan se li ha preguntat a Turull tampoc ho ha explicat. Ha dit, bé, estem parlant de moviments estructurals i no conjunturals, després d'haver parlat amb molta gent, que en fi, és dir molt i no dir res. Doncs igual és intentar que Junts no es posi més nerviós del que pugui estar de cara a aquesta tardor. Però jo no n'esperaria res més enllà d'una foto, que és important, sí.
Jo no sé si... No crec que n'hàgim d'esperar gaire res, però en tot cas sí que, diguem-ne, fa palès algunes qüestions que ja sabíem, però que en tot cas avui les reafirmem, no? És a dir, aquesta reunió entre el president Illa i el president Puigdemont arriba 2 anys després dels acords de Brussel·les, arriba 1 any després de l'aprovació de la llei d'amnistia, arriba molt temps després de que el president Illa es reunís amb tots els presidents i deixés fora de la ronda el president Puigdemont. Arriba en un context en què el PSOE necessita molt més ajuns que no pas fa uns anys, no? El 2017 el PSOE es posava al costat de Vox i del PP per anar a les manis. El 2019 Pedro Sánchez s'atrevia a dir que la fiscalia ja ho arreglaria i que en tot cas Puigdemont quan tornaria emmanillat, i ara ens anem a fer una foto perquè ens convé. Ens convé perquè, doncs segurament pels pressupostos de Madrid. Jo crec que aquesta reunió, després del trio de Lanzarote, la necessita molt més Pedro Sánchez que no pas Illa, i que en tot cas Illa, diguem-ne, fa de mitjancer, o intentarà fer de mitjancer, perquè Junts aprovi els pressupostos de Madrid. Pressupostos de Madrid que jo crec que no depenen només del fet de que Illa vagi a Brussel·les, òbviament, no? Sinó que hi ha molts altres esculls que estan posats per entremig entre Esquerra i Junts, com el finançament singular, com Rodalies, com l'amnistia, com el traspàs en immigració, com el català a Europa, etcètera, etcètera, que són les negociacions que els dos partits en el seu moment van fer per donar suport a la candidatura, a la investidura de Pedro Sánchez. Per tant, en sortirà res important? Diria que no. Diria que l'únic intent que hi pot haver per part d'Illa és veure com es poden començar a refer aquestes relacions entre Junts i el PSOE. Més enllà d'això, no crec que anem gaire més lluny.
Sí, jo estic d'acord amb totes dues, no? Que es fa difícil pensar en que surtin acords concrets de la reunió, però alhora que és positiva aquesta escenificació i, de fet, aquest pas més en el diàleg i en la normalització de la política catalana després del procés. Jo crec que també en recorda, i ho vèiem, no?, que tot i la duresa de les declaracions de Turull, al cap i a la fi el president de la Generalitat, Salvador Illa, estava dient també que aquesta reunió s'hauria d'haver produït a Catalunya i al Palau de la Generalitat. Per tant, en recorda que hi ha un acord polític amplíssim a favor de l'amnistia que no s'està aplicant, o no de manera completa, i la qüestió al cas de Carles Puigdemont és especialment diríem important en aquest sentit, no s'està aplicant per la politització d'una part de la judicatura espanyola, que jo crec que és important recordar-ho, no?, que té uns impactes sobre la política catalana i del conjunt de l'Estat en coses que van molt més enllà del procés, que és rellevant, no? Ara, en la seva entrevista de principi de curs, ho recordava també el president de l'Estat amb altres qüestions, però vaja, crec que és important que es vegi aquest cert consens polític en què l'amnistia hauria d'estar aplicada i que el camí de la política ha de ser el diàleg i que sigui normal parlar entre líders polítics,
sí,
de Catalunya.
Aquesta normalització política, de la qual ahir va parlar el president Illa en entrevista amb el Ricard Ostrell, la podien haver aplicat fa un any quan va fer les entrevistes amb els altres presidents i no la va aplicar, no? És a dir, si normalització política vol dir que ens creiem aquest marc de l'amnistia, etcètera, etcètera, doncs fes-ho de veritat, no? No ho facis quan és el teu interès. És a dir, ara resulta que ha passat un estiu, diguem-ne que no ha passat gaire res greu en la política catalana, a l'estat espanyol hi ha hagut uns incendis gravíssims, però ara resulta que ens llevem i ahir al matí president Illa, Catalunya Ràdio i TV3, diu: aniré a Brussel·les. I al vespre, president Sánchez, Televisió Espanyola, diu: presentaré els pressupostos. Home, és fàcil fer, diguem-ne, la relació, no?
Sí, la interpretació pot ser
per tant,
una o una altra,
mi,
jo no sé
això
per
de,
què Illa...
Això de la normalització no. política, a mi em sembla un pur parler. Perquè si te la creus, la normalització política havia anat fa un any.
Bueno, la realitat és que ja dic, jo no puc dir per què Salvador Illa decideix o no decideix reunir-se ara. Ara, que em sembla positiu que avui hi hagi aquesta reunió, això sense cap mena de dubte, no?
Una precisió. El PSOE i el propi Sánchez ja havien dit que presentarien els pressupostos. Ahir fa un pas més enllà quan diu: presentaré els pressupostos, i malgrat el que li deia a Rajoy en el seu moment, quan li deia: si no tens pressupostos has de convocar eleccions, ell diu: i si no els aconsegueixo aprovar, cosa que es pot passar, no? No convocar eleccions. I quan se li repregunta: escolti, vostè, això és el que li deia al senyor Rajoy que no podia ser, que per tant tenia que convocar, ell diu: jo no ho faré, i l'argument jo crec que és qüestionable, diu, perquè no vull paralitzar el país convocant unes eleccions, que a mi em sembla un argument, la Júlia és politòloga, molt perillós, perquè què vol dir? Si fos per això, no convocaríem mai eleccions. Per tant,
sí, diguéssim... Quan hi ha eleccions sempre s'atura la política en el país, perquè hi ha campanya electoral...
Tots els polítics, això que deies, Mònica, és veritat, que tots han anat canviant, però també Junts i el propi Carles Puigdemont va dir que mai investirien a Pedro Sánchez, i per la seva pròpia necessitat política, en aquest cas també un punt personal, doncs van canviar d'estratègia. I abans recordàvem tot el que deia Illa que no faríem amb el president Puigdemont, i ho està fent. El dubte, crec que raonable, és si servirà d'alguna cosa, perquè la sensació a Madrid una mica és a veure què passarà. Els companys que fan tribunals expliquen que sortiran aquesta tardor més informes, els famosos informes de la UCO, per tant, tornarem a parlar dels casos de corrupció. Allò és una olla de pressió, a pressió mediàtica, en fi, bastant difícil de controlar. I avui ha dit una altra cosa també, Jordi Turull, que és interessant. Diu: nosaltres per salvar el PSOE no ens suïcidarem. Llavors aquí tothom està fent els seus càlculs. I igual que Pedro Sánchez diu: ara intentaré reforçar el perfil d'esquerres per contentar determinats aliats. Bueno, si contentes a determinats aliats per una banda... que, en fi, alguns ja els has perdut, com el cas de Podemos, tens més dificultats per altres, com en el cas de Junts, que, d'altra banda, a totes les enquestes es comprova que té l'alè al darrere d'Aliança Catalana, i això també condiciona el seu discurs, per exemple, no? amb polítiques d'immigració i altres. Vull dir que sí, que tots canvien de discurs perquè van adaptant-lo en funció de les seves pròpies estratègies.
Veurem què és el que passa. De moment tenim aquesta fotografia, aquesta trobada, que es produirà d'aquí a mitja hora amb el comptada, i per tant veurem si durant la tarda tenim algun detall de què és el que es pugui haver parlat o no, i si no, en els pròxims dies, si transcendeix alguna cosa, tot i que la voluntat de tots dos és que no transcendeixi, que quedi bastant en la intimitat de la trobada. D'aquí a 22 minuts seran les 4, fem una pausa i després afrontem l'altra gran notícia del dia, que és aquesta condonació de bona part del deute de les comunitats autònomes amb el FLA, com a mínim la proposta del govern espanyol, que no totes les comunitats autònomes accepten.
Catalunya migdia.
Un dia anant amb el cotxe vaig tenir un accident molt greu. Hi va haver dos morts. Un era una dona que estava a punt de ser la meva cunyada. Anàvem a veure vestits de núvia per mi, però no vam arribar. No estic bé enlloc.
Tu em vas prendre la meva nena.
No sé com fer-ho.
Ni tu ni jo vam triar aquest destí, Ali. Però potser podem trobar la manera d'estimar-lo.
Una bona persona. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Garriga, quan pugui, sisplau, un cafè per emportar. Sense res, sense llet, res. Un cafè. Normal, un cafetonet, sisplau, enrotlla't, va, que tinc el cotxe aquí fora mal aparcat.
Cafè sol, perfecte. La Marta Carreras volia un tallat llarg de cafè. I l'Alba Riera volia un matcha latte?
No. El matcha latte era per l'Albert Pla. I la Lídia Heredia vol, sorprenentment, un cafè americà. I per l'Esbatlana, un parell de cigalons. A veure si posa a pujar el ritme.
I dos cigalons, a veure. I tenim molta cosa ja, no?
Garriga, hi ha dues dones a l'entrada que demanen per tu.
Ah, deuen ser l'Immassús i la Namansu, que segur que volen el de sempre. Són senyores com cal.
Som més senyores que senyoretes, nosaltres.
Però això no és woke.
Woke? No, d'aquests no en tenim a la carta, però benvinguts.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb molta cafeïna.
Sí, va, el que faltava. Cafè per tothom.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
En l'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 19 minuts seran les 4. Com dèiem, avui el Consell de Ministres ha aprovat la condonació de 17.000 milions d'euros del deute de Catalunya amb l'Estat. És una de les mesures pactades entre Esquerra Republicana i els socialistes en els acords d'investidura de Pedro Sánchez, però beneficia el conjunt de les comunitats autònomes, no només Catalunya. Ara bé, el Partit Popular s'hi oposa, tot i que les comunitats on governen els populars són de les més beneficiades per aquest acord, perquè, diuen els populars, consideren que és una concessió a l'independentisme. Anem a poc i ens mirem els números. Pilar García, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, què diuen els números? Quin surt més beneficiat, qui no, i com surt tot plegat?
Mira, hem agafat el deute FLA, el deute que té cada comunitat, a 31 de març, que són les últimes dades que ha publicat el Banc d'Espanya. Madrid a banda, i això després ho expliquem. Per tant, el FLA i el que se li perdona. Andalusia té un FLA, un deute FLA de 23.000 milions, i se li condonen 18.000. Això és el 79% del deute FLA. Al darrere hi ha les Canàries, que se li perdona el 51%, després hi ha la Rioja, que se li perdona el 40%, i per sobre del 30% doncs, trobem Extremadura, Astúries, Castella-La Manxa, Galícia, Aragó... Qui hi ha la cua? Catalunya i el País Valencià amb un 21,8%.
Has deixat Madrid a banda, has dit, i ara després explico el perquè. Per què deixes Madrid a banda?
Madrid no té FLA. Per tant, el seu endeutament prové dels crèdits amb els bancs. 10, 39.600 milions, se li perdonen 8.644 milions. La ministra ha dit que aquest perdó del deute doncs, és per tothom. I, per tant, està en el bloc del 21,8%.
Més o menys com Catalunya, per entendre'ns.
Sí, més o menys.
Per què hi ha aquestes diferències? Per què a algú se li perdona el 79% en el cas d'Andalusia i a d'altres com Madrid, Catalunya, el País Valencià, només el 20 i poc?
Això és complicat d'explicar.
A veure.
Aviam. A l'hora de decidir quan es perdona cada comunitat autònoma, el Ministeri d'Hisenda ha decidit aplicar uns criteris. El primer criteri, condonació d'acord amb el 75% de població ajustada. Això s'aplica a totes les comunitats autònomes, d'aquí surten unes xifres. Catalunya eren 10.000 milions, Andalusia 11.000 milions, i en aquesta primera fase la mitjana de condonació entre totes les autonomies és del 19%. Molt bé, segon criteri, la fase que diuen fase 2. Les que han quedat per sota d'aquest 19% se'ls compensa perquè hi arribin. D'acord? Tothom estaria més o menys igual. Fase 3, i aquí és on s'embolica la troca perquè es comencen a fer ajustaments. Que es té en compte? La condonació per habitant. Les comunitats més mal finançades per població d'acord amb el model de finançament autonòmic. Les que han exercit més pressió fiscal sobre els seus ciutadans en l'IRPF entre el 2010 i el 2022. Per tant, suma d'aquí, suma d'allà, ajusta d'aquí, ajusta d'allà i dona el resultat que dona, que és això. A Andalusia se li perdona el 79% del fla i a Catalunya, doncs, aquest prop del 22.
Ara, sentint la Pilar, m'ha fet pensar els que fa molts anys fèiem informació esportiva a l'ACB, al Manresa, tenia un president que es deia Casas de cognom, ara no recordo el nom, i va haver un any que van canviar el sistema de competició de l'ACB. I en una entrevista prèvia li van preguntar què li sembla aquest nou sistema de competició. I aquell home va tenir un atac de sinceritat i va dir: nosaltres anem jugant i al final de temporada truquem a Portela, que és el president de l'ACB, i ens diu com hem quedat. Pues una mica seria això, perquè després de tot aquest, no sé si ho he entès, com s'ha decidit una quantitat o una altra, perquè, clar, hi ha tota una sèrie de criteris que els fan anar d'una manera o d'una altra, depèn de si els interessa.
Jo he de reconèixer que fase 1 i fase 2...
Aquí, fins aquí sí, fins aquí és fàcil.
Fase 3, hauria de tornar-ho a mirar, diguem-ne, perquè ja m'he perdut, no? Però ho dèiem fora de...
Carles Casas era el president del Manresa. Va ser, m'ha sortit el Casas perquè crec que el seu fill, el Ricard Casas, va ser entrenador del Manresa després, però Carles Casas, perdó.
Però ho dèiem fora d'antena, no? Mentre fèiem la pausa, que el finançament fla, qui l'entengui que el compri, no? Perquè realment és molt difícil pels comuns mortals, que no estem cada dia amb això, assumir el que significa... Per bé que sí que és fàcil d'entendre que el govern espanyol està deixant molt cars els diners a les comunitats autònomes, no? Al punt que la Generalitat de Catalunya acaba de negociar 3.500 milions, em sembla que són 3.500 milions, amb els bancs, i li ha sortit més baratet que no pas negociar-ho amb el fla. Per tant, és com més, molt pervers, no?
Cada
més
any
més.
És diferent. Vull dir que el fla del 2012 té unes característiques, el del 2013 unes altres, un és a tipus d'interès variable, l'altre és a tipus fix, quan els tipus han pujat tu deus molt més, quan han baixat aleshores et va millor, és realment un deute acumulat que té tants apartats que és difícil d'entendre i d'explicar i després de com vas tornant els diners.
Jo, si fos un ciutadà, ciutadana, contribuent d'Andalusia, de Múrcia o de qualsevol altra d'aquestes comunitats que s'hi neguen, però dic Andalusia perquè és un 79% el que se li...
Del deute del fla, sí.
Li preguntaria al meu govern per què s'oposa a tenir menys deute i, per tant, més diners pels serveis públics.
Perquè si és... Amb totes les lletres, la ministra
perquè
Montero,
si és,
no?
Perquè li has donat als veïns catalans, que a més és un 21%, és una explicació, en fi, poc econòmica i a més, poc fàcil d'entendre.
Però
no?
Tu estàs donant per segur que el ciutadà mitjà d'Andalusia, com també el de Catalunya, com el d'Extremadura, com el de Castella-La Manxa, sap aquestes xifres. El ciutadà d'Andalusia, com el d'Extremadura, com el de Catalunya, li han dit, en el cas d'Andalusia, que això és un favor pels independentistes catalans. I, per tant, no li ha dit ningú que a Andalusia se'n beneficia amb un 79%.
Clar, però igual que hi va haver la famosa clàusula Camps a l'Estatut, no? De dir, el que sigui per Catalunya, per ho vull també per mi, doncs, estratègicament, aquests governs, pensant en les seves pròpies finances i, per tant, en els recursos que poden tenir per prestar els seus serveis, després s'ho gastaran amb toros o amb metges, però és igual, per prestar el que vulguin els seus ciutadans, podrien optar per aquesta estratègia i dir, escolti, a mi em sembla malament que hagin començat per Catalunya, però com que ens en volem beneficiar tots, doncs accepto això. I després crec que el percentatge extraordinari per Andalusia, hi ha un element de,
no,
que treus per aquí...
Ets molt mano. No,
treus
no
per aquí
ser,
i poses per allà...
És casualitat, és casualitat.
Treus per aquí i poses per allà que potser...
Ets casualitat.
Potser té a veure amb el fet de que la ministra sigui candidata del PSOE a Andalusia.
És casualitat,
potser.
És casualitat.
Jo no dic que sigui causalitat, he dit només la dada.
No hem d'oblidar també que la condonació del deu del fla al final ens torna a posar sobre la taula una qüestió que és urgent des de fa anys, de fet, que és l'actualització del sistema de finançament autonòmic. Això és veritat que sempre en parlem, sobretot, diríem, té per mi dues qüestions fonamentals que porten a la seva rellevància. No? Una és l'autogovern, que és el que més s'ha reivindicat a Catalunya. No? Catalunya té una voluntat d'autogovern que requereix de finançament suficient per exercir les competències, però hi ha una qüestió, una segona qüestió molt important, que ara recordava la Neus, que és els recursos per l'estat del benestar, les competències dels serveis públics, de l'estat del benestar, de la sanitat, de l'educació, estan fonamentalment transferides a les comunitats i també no oblidem els ajuntaments. Per tant, l'infrafinançament autonòmic, que ha afectat molt a Catalunya, però també a moltes altres comunitats, per exemple, País Valencià, Balears, no només afecta aquesta voluntat d'autogovern, doncs que el conjunt d'Espanya és més qüestionada, si volem, evidentment jo no ho comparteixo, sinó que afecta també la qualitat dels serveis públics pels ciutadans. Per tant, benvinguda sigui aquesta condonació. També destacar que la irresponsabilitat dels polítics del PP que estan disposats a renunciar a aquests diners, no?, que ara deia el Ministeri d'Hisenda, de xifra en més de 6.000 milions d'euros els diners que les comunitats es poden arribar a estalviar en interessos, perquè el tema no és tant el deute, que al final no cal posar-nos tècnics, però com que li deus a l'Estat, l'Estat probablement no faràs fallida per això, no te'l reclamarà, però en canvi sí que hi ha uns interessos del deute que totes les comunitats paguen cada any i que per tant redueixen els diners dels pressupostos públics per sanitat, per educació, etc. Polítics del PP, no, per una qüestió doncs, de la batalla política, estan disposats a renunciar a aquests diners en tal de no acceptar aquesta condonació. Per tant, sobretot, és urgent l'actualització del sistema de finançament autonòmic i també del local, que se'n parla molt menys, i en segon lloc, una mica de responsabilitat i lleialtat institucional i, sobretot, al final, lleialtat amb la ciutadania, que és la que es beneficia d'aquests diners.
Mm-hmm. Catalunya, per exemple, s'estalviarà amb interessos uns 250 milions l'any amb aquest perdó, no?, dels 17.000 milions. I realment és que el FLA és conseqüència de tenir un mal finançament, perquè si tens un mal finançament fas més dèficit, t'has d'endeutar i aquí li demanes els diners, si fora no te'l deixen, li demanes a l'Estat i, per tant, és com un peix que es mossega la cua. I, per tant, aquest matí parlàvem amb l'Oriol Amat, que és catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, i és una mica el que ens deia, és un respir, per això no resol el problema de fons.
És una petita solució que millora la situació en la que està Catalunya. No millora molt, però millora bastant. És una solució parcial que, mentre no es reformi el sistema de finançament i es resolgui el tema del dèficit fiscal, doncs segurament d'aquí uns anys ens trobarem a trobar en una situació semblant.
I és una petita petita solució, perquè, tot i que a Catalunya se li perdonin aquests 17.000, encara en deurà 60.000.
Sí, sí, 60.000. 60.000 al FLA. Mm. I en total, Catalunya té un deute de 89.700 milions.
Que Déu-n'hi-do.
Però en aquest context polític que dèiem, no, amb aquestes taules que tens tu aquí de números...
Però tot el dia la Pilar, però ho disfruta, ja. li encanta.
No, ja està
números
bé,
amunt, números avall, multiplica, divisió... Perfecte, està en la seva salsa, la Pilar.
Està bé que algú ens ho tradueixi, no? Però si en això són incapaços de posar-se d'acord, imagina't per intentar seure'ls o seure-les a les comunitats autònomes i parlar del nou model de finançament, que és la clau, que per això l'Oriol Amat ho deia, i tu, Júlia, també, però és impossible. En aquest context,
fet,
és, bueno,
exacte.
En aquest ni en els anteriors, perquè porta 10 anys caducat, però...
De fet, no serveix d'excusa, però la complexitat de qüestions com el FLA i del conjunt del sistema de finançament autonòmic és en gran part que s'han anat posant pagats des de fa molts anys, perquè no hi ha hagut manera d'arribar a un acord polític general sobre el sistema, no? A veure si una mica aquesta condonació serveix com per obrir una nova etapa, però si sembla difícil.
Si el FLA és complicat, el model de finançament ja és que és que no hi ha qui l'entengui. I això coincideix tothom, que és un model supercomplex, amb tot de fons que entren, que surten, que poso, que trec, i clar...
I perquè, a més, a l'hora d'explicar-lo o a l'hora de fer-ne una valoració, cadascú agafa el que li interessa. Ah. Doncs diuen, no, jo m'hi fixo en el finançament per càpita. Nosaltres, no, jo em fixo depenent del que pago i el que pago, no, les balances... I al final, cadascú... d'un dels números, no?, que es pot fer anar segons com t'interessi.
I això també ho fa menys democràtic, no? Tu ho deies, Òscar, de dir, la ciutadania entén el que està passant?
No.
Ostres, doncs hem de tenir unes normes fiscals, tributàries, que la gent pugui entendre per valorar.
Sí, sí. Però en tot cas, també val la pena de dir que
Això es dona en un context en el qual hi havia un acord per un finançament singular per Catalunya, que està esdevenint un cafè per tothom, que ja veurem com acabarà, no? Que en tot cas, amb l'Estatut ja vam tenir la clàusula Camps, que va, diguem-ne, promoure que tothom es pogués agafar el que s'havia aprovat amb l'Estatut de Catalunya, i amb el finançament acabarà passant el mateix. I segurament acabarem amb més pedaços.
Però que les altres comunitats autònomes tinguin un finançament millor, encara que sigui equiparant-lo o igualant-lo en algunes condicions a Catalunya, no és dolent.
No,
que és dolent és que totes les comunitats, o moltes comunitats, surtin tan malparades de l'actual model. Ara, que hi hagi clàusules que es negociïn per Catalunya i siguin ampliables a altres comunitats, a mi em
però
sembla bé,
com si
ho negociés el BNG i acabés repercutint a Catalunya.
El problema és que la negociació amb totes les comunitats autònomes, tu mateixa ho has dit, no? Serà molt difícil que es posi d'acord.
Per mi,
i per tant
important.
Serà un altre pagat.
Bueno, perquè acaba sent Catalunya en roba i Espanya en roba, i llavors ja no hi ha manera.
I el més important és que la singularitat de Catalunya es reconegui en termes objectius, és a dir, no és només una voluntat de govern, és que Catalunya ha exercit aquesta voluntat d'autogovern, per tant té més competències que altres comunitats i per això mereix un finançament que reconegui aquestes majors competències. Si altres comunitats volen assumir més competències, doncs evidentment que rebin el finançament necessari, no?
Home, pel que hem vist en últims episodis, més enllà de no exerceixen algunes ni les que tenen.
Efectivament.
Com anar als incendis aquest estiu. Bé, veurem què ens surt de tot plegat. De moment hi ha aquesta aprovació d'aquesta condonació del Fla i veurem si el Partit Popular es manté o no en aquest no. Queden 5 minuts per arribar a les 4. Ara us faré una pregunta aprofitant que a la taula m'acompanyen 4 dones. En tenim lloc també la Pilar, amb la Neus, amb la Júlia, amb la Mònica. Munteu mobles a casa, vosaltres?
No.
Sí,
molt millor que el meu pare.
Alguna vegada.
Per tant, diríem que el tòpic el podria complir la Neus, de no muntar-ne.
Sí, però és que a casa meva, a l'altra part, tampoc, i és un noi.
No sé si esteu al cas de l'embolic que s'ha generat avui a les xarxes socials per un producte que l'Heroi Merlin ven a la seva pàgina web. És una prestatgeria i quan tu entres a la descripció del producte, la descripció del producte diu que està fabricada en madera de alta densitat, llegeixo directament, acero grueso, con un diseño en forma de L, estantería proporciona estabilidad, evita que los objetos se caigan. Los agujeros están pretaladrados. Simplemente apriete los tornillos con un destornillador y ensamble los componentes. Es sencilla y práctica, ideal para mujeres y principiantes. No sé com us queda el cos, diguem-ne. Però, clar, 2025, pàgina web de l'Heroi Merlin, que amb tot l'embolic que s'ha generat a les xarxes ha reaccionat, retirant el producte de la pàgina web i carregant les responsabilitats en un extern. Diu que és culpa de qui li serveix el producte.
D'entrada, a l'extern, que l'acomiadi. Vull dir que ja no torni a ser extern, perquè, clar, allò és una ficada de pota.
És un proveïdor extern, és una empresa, diu l'Heroi Merlin.
Però el web és l'oficial de
l'Heroi Merlin, no? Sí, és el de l'Heroi Merlin. Tu anaves a comprar la prestatgeria i quan anaves a la descripció del producte trobaves aquesta frase. Sí.
Tirar la brutícia fora, diguem-ne, quan ho tens penjat a la teva pàgina web, que se suposa que tens algú que controla la comunicació de la casa, és cutre, no?, com a mínim.
Però, a part que és gros, la distinció de dones, per una banda, i principiants. No? Que poden ser nois o noies.
Clar, els homes tenen excuses. Si acaben de començar, és normal que no en sàpiguen.
Sí, allà algú s'hi ha parat un moment i ha escrit aquesta tonteria. O sigui, no.
Algú ha escrit aquesta tonteria? Ha passat els filtres de qualitat de diverses empreses, pel que entenc, perquè ja diu que és un proveïdor extern. Diu, hemos tomado medidas inmediatas retirando todos los productos de este vendedor externo en nuestro marketplace. Vull dir, però, clar, ha passat els controls d'aquest venedor extern i els de l'Heroi Merlin, entenc jo, o ningú es mira a la pàgina web de l'Heroi Merlin, però, clar, l'embolic és... és que, clar, quan llegeixes això, pensa que estigui tret d'una altra època, no té cap sentit.
És de vergonya aliena. És que no calen gaires més comentaris, sí. No? Vull dir que, perdó, no volem boicotejar-te la tertúlia, però...
Podem parlar de coses però... més interessants. Però... Mira que era fàcil posar principiants.
O no té cap dificultat.
Sí.
Ja està,
o
no és ideal per ningú, és ideal per qui no hi té traça.
Sí.
Ja està, però és que dona per fet que això, els principiants i les dones. Clar, és que insisteixo en quin cap, podríem dir que haver-ho fet, però vaja, sapigueu que fins i tot tu podries muntar-la.
Bé, en fi, com a no principiant no, ho puc intentar, però...
No, no per qualitat de dona, sinó perquè tu mateix has dit que no...
No, per tant, sí. Ho deixo per la jubilació, tot això.
Molt bé. Doncs escolta'm, que sapigueu a veure com evoluciona aquesta polèmica, que insisteixo, ha sortit avui a les xarxes socials a través d'un compte que molta gent segueix, que és et felicito fill, que són els que han tret aquest primer anunci, i arran d'aquí s'ha generat tota la polèmica. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
I també a la Pilar García. Gràcies, Pilar. Bona
gràcies.
Tarda. Queda una mica més d'un minut per arribar a les 4 de la tarda. Ja sabeu que estarem pendents del que passarà d'aquí a un quart d'hora mal comptat, quan hi hagi aquesta trobada entre el president Salvador Illa i el president Puigdemont, tots dos a Brussel·les, a la seu de la Generalitat, a la capital europea. Allà hi tenim l'Albert Prat, que estarà pendent de la fotografia prèvia i també del que en pugui sortir de la reunió, que tot plegat se seguirà, òbviament, a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, que ens agafa el relleu. I demà tindrem al matí de Catalunya Ràdio i també aquí, al Catalunya Migdia, totes les reaccions del que pugui sortir d'aquesta reunió, si és que en surt alguna cosa, perquè ja ha quedat clar a la tertúlia, que és bàsicament una imatge important de normalització de la relació entre tots dos, però que no s'esperen grans acords, entre altres coses, perquè Illa no pot oferir gaire cosa, si en canvi Pedro Sánchez, i en canvi Junts per Catalunya ja diuen que fa tard i que no servirà per negociar, per exemple, els pressupostos. Pràcticament les 4 de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.